Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Especial Eleccions a Madrid, amb Agnès Marquès i Jordi Basté.
Un sondeig de GAT3 per les televisions públiques que confirma la victòria amplíssima d'Isabel Díaz Ayuso, que dobla els resultats que hauria aconseguit l'any 2011. Gairebé doblaria aquells resultats i es quedaria per la franja alta de la forquilla que li dona aquest sondeig, 62-65 escons, es quedaria a 4 escons només de la majoria. El PSOE d'Àngel Gabilondo perdria 10 escons amb una forquilla d'entre 25 i 28, en va aconseguir 37. Mas Madrid es mantindria. Mas Madrid, que el 2019 es presentava a Íñigo Rejón i ara Mònica García, es mantindria, aconseguiria millorar lleugerament els resultats amb una forquilla d'entre 21 i 24 escons. Vox, el gran interrogant de la nit, doncs no milloraria substancialment els seus resultats respecte a ara fa 2 anys. Es quedaria amb entre 12 diputats, els que té actualment, i podria arribar, segons el sondeig, als 14. Què fa Unides Podem de Pablo Iglesias segons el sondeig? Aconseguiria millorar els resultats? Hi hauria un efecte Pablo Iglesias? Passaria dels 7 actuals a una forquilla d'entre 10 i 11. I compte què és el que passa amb Ciutadans, que desapareix del mapa. De tenir 26 escons, de ser la tercera força política a l'Assemblea de Madrid, perdria tots aquests 26 escons, es quedaria només amb el 3,2% dels vots. No arribaria, per tant, al 5%, que és el mínim que s'ha d'obtenir per poder entrar a l'Assemblea de Madrid. Per tant, l'esquerra, per la franja alta de totes aquestes forquilles, es quedaria amb 63 escons. No arribaria, per tant, a la majoria absoluta. I el Partit Popular i Vox, la dreta que arrasa, superen junts de llarg el 50% dels vots. Marc Martínez Amat, bon vespre.
Bon vespre. Sí, sí, es confirma i ho veurem al llarg de la nit, a mesura que comencem a tenir les dades oficials del recompte. Si es confirmen aquests resultats de l'enquesta de GAT3, el que veiem és que el PP recupera clarament l'hegemonia de què ha gaudit bona part de la història de la Comunitat de Madrid, amb aquests 62-65 escons, que són el doble dels que va aconseguir Isabel Díaz Ayuso el 2019, que havia fet un resultat pèssim, el pitjor històric de la sèrie del PP, doncs el doblaria aquesta nit, si es confirma això, mentre que el PSOE, que va guanyar les eleccions per primer cop en moltíssims anys, des del 87 a la nit electoral del 2019, perdria 10 escons, més de 10 escons en aquesta nit electoral. Mas Madrid aconseguiria augmentar entre 1 i 4 escons, Vox es mantindria igual, en creixeria 2, Unides Podem en creixeria 3 o 4 i Ciutadans en una caiguda històrica passaria dels 26 al 0, segons aquest sondeig. I com deies, el panorama de sumes és molt clar, perquè el PP necessitaria o bé sumar amb Vox, o bé sumaria també amb PSOE, però també en tindria prou amb una abstenció d'algun dels grups per poder tirar endavant una investidura. Per tant, li sortiria molt barat a Isabel Díaz Ayuso poder continuar governant la comunitat.
Algun grup que decidís, doncs, fer per la passiva, fer amb la seva abstenció un cordó sanitari per tal que Isabel Díaz Ayuso no necessités dels vots de Vox per poder governar, no? D'aquesta manera, doncs, inutilitzar aquesta representació que hauria aconseguit Vox. Veurem què és el que passa, veurem si es confirma, en tot cas, on jo m'imagino que la celebració avui està assegurada, és a Camp PP, és a la seu de Gènova, Madrid, on probablement es faci, s'estigui fent avui, l'última nit electoral, perquè com sabeu se la venen, allà a les portes, al carrer, en moda itinerant a Madrid. Jordi Basté, bon vespre.
Hola, què tal, com estàs, Agnès?
Bé, bueno, com ho veus tu?
De moment guanya 100-0 els periodistes a l'afició, entre altres coses perquè no hi ha afició en aquests moments, però sí que hi ha una novetat respecte al que es diuen en altres eleccions. Ahir la Mar Poyato m'informava que quan a la seu del PP es col·loca una bastida exterior vol dir que ja es donen per victòria. Des d'aquest matí que hi ha aquesta bastida col·locada aquí amb una imatge aèria de Madrid i amb una, evidentment, amb la paraula que més ha fet servir durant la campanya electoral Isabel Díaz Ayuso, que és Libertat, una Libertat que penja també amb un cartell enorme, Yo con Ayuso, amb un hashtag de Twitter que va de dalt a baix d'aquesta seu del PP de Gènova 13. amb una suggerent música que en aquests moments està sonant d'un DJ brasiler que es diu Ricardo Sisac, que evidentment no tinc el gust de conèixer, no, amb una cançó que es diu Sexy Nightmare, és a dir, malson sexy.
I les obres, no? També tens obres per aquí darrere.
Bueno, tinc obres a tot arreu. Hem de comptar que estem... És curiós perquè el que sí que puc dir és que en aquests moments quan dic 100-0 ha aparegut un senyor amb una bandera espanyola i un altre senyor rebossat amb la bandera espanyola. La resta res, molts periodistes en aquests moments. Tothom dona per guanyador aquí a Madrid i aquí la notícia realment, i per això hem decidit, Agnès, avui fer micròfon itinerant, que és anar de seu en seu passejant per Madrid, una Madrid que aquí entraran els tertulians a debatre-ho, a guanyar probablement perquè l'únic que té en comú amb la resta d'Espanya és la mascareta. Aquí no hi ha ni distància de seguretat, ni un toc de queda fulminant. Hi ha un toc de queda, evidentment, a les 11 de la nit, però ahir vam poder comprovar que a les 11 de la nit aquí la gent continua passejant, botigues obertes, i no sé si la paraula és llibertat, sí, o fer el que els hi ha donat la gana, i realment la gent aquí ha comprat aquest discurs d'Isabel Díaz Ayuso, que mirant les dades jo crec que hi ha dos enormes titulars. Un és la victòria d'ella, d'Isabel Díaz Ayuso, fins i tot diria que la pròpia marca per damunt de la pròpia marca del PP, i la segona, per mi, és la davallada bestial de Ciutadans. És a dir, la resta són matisos, el PSOE baixa, matisos de que Podem pujar, que si Vox pot pujar, que si Mas Madrid pot pujar, efectivament aquí ens perdrem amb els matisos. Però els dos grans titulars és la victòria inapel·lable d'Isabel Díaz Ayuso i el fracàs estrepitós de Ciutadans a Madrid.
Un Ciutadans que efectivament doncs, acaba tenint un paper del tot, en fi, menys tenible, perquè el Partit Popular engoleix directament l'electorat que el 2019 va votar el Partit Popular. Una Isabel Díaz Ayuso que hauria passat, si es confirmen aquestes dades, òbviament ara els col·legis electorals fa 7 minuts que han tancat, però passaria d'obtenir el 22,23% dels vots al 43,7% dels vots, que és una autèntica salvatjada, i se li haurà de reconèixer a Isabel Díaz Ayuso haver sabut captar el sentiment i les emocions de la gent, d'haver sabut captar el moment que passava la gent després d'un any de pandèmia per aprofitar, en fi, aquell vol de la papallona, allò que va passar a Múrcia, com sabeu, aquell intent d'emoció entre Ciutadans i el PSOE per provocar una precipitació de la legislatura només 2 anys després, captant i sabent utilitzar un llenguatge que, en fi, arrossegat, ho confirmarem quan tinguem ja tots els resultats i els vots escrutats, però que ha arrossegat doncs, una àmplia majoria cap a les seves files. Hauria aconseguit aquest 43,7% dels vots. Anirem veient si es confirma o no. De seguida traurem el cap a totes les delegacions, però abans deixeu-me saludar qui m'acompanya ja aquí a l'estudi. Joan Julivert, què tal?
Bon vespre.
Titular, com ho veus?
Ayuso ha aconseguit, com deies, tenir una victòria pel que sembla àmplia, i crec que la clau està en si superarà ella sola tota l'esquerra o no. Aquesta serà la batalla de la nit.
Rafa, què tal?
Què tal? Bona tarda.
Com estem?
Molt Rafa bé, López. Doncs. Escolta, no podria estar més d'acord amb el Joan. És a dir, ara el que es planteja, primer haurem de veure si això es confirma, perquè és molt interessant els barris, els districtes, com han anat evolucionant. Sembla que hi ha una evolució, un avenç a tots els barris, independentment del vot que va succeir el 2019. Aquest avenç s'ha produït i, per tant, no hi ha una significació estadística entre barris més de dretes o barris més d'esquerres, però veurem la composició, si pot haver-hi alguna sorpresa. Però jo crec, com el Joan deia, ara la batalla, un cop descartada una possible majoria absoluta de la senyora Ayuso, estarà en si Ayuso necessitarà o no necessitarà Vox. Només per la batalla d'avui, sinó per la batalla d'algunes properes generals. És a dir, un Partit Popular que depengui de Vox a Madrid li complica la vida al senyor Pablo Casado, i un Partit Popular que no depengui de Vox li facilitaria la vida, entre altres coses, perquè ha engolit Ciutadans, amb el qual la reconstrucció del centre-dreta s'ha posat en marxa, i no dependria de Vox. Això només ho pot aconseguir si la senyora Ayuso avui treu un escó més que tota l'esquerra junta.
Veurem què és el que acaba passant. Anem a treure el cap a les delegacions de les seus dels partits. A Gènova, dins de la seu del Partit Popular, Marc Poyato, quin ambient es respira per aquí?
Doncs ambient de festa grossa, ja sentíem el Basté que explicava doncs, que l'exterior està tot a punt per celebrar la victòria, a l'interior també, i seran Pablo Casado, que seguirà aquest recompte de resultats amb la direcció nacional a la setena planta, i Isabel Díaz Ayuso, que té previst arribar just a aquesta hora més o menys, ho farà des de la primera planta amb la direcció del PP de Madrid i amb l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida. Després, en algun moment, s'ajuntaran tots dos, Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso, que d'entrada seguiran aquest recompte separats. Com m'explicaves, també podria ser l'última nit electoral que es faci des d'aquí, des de Gènova número 13, ja que el PP ha anunciat la seva intenció de vendre aquesta seu per trencar amb el passat dels populars i amb totes les operacions que els vinculen amb la corrupció. Per cert, hem tingut visita a la cabina, a la zona de la cabina d'on som, les ràdios. Ens ha vingut a saludar Toni Cantó, que ja el tenim aquí preparat per seguir aquesta nit electoral.
Sí.
Ens ha dit que està molt content, que ho veu molt bé, que els sondejos els hi donen doncs això, que molt bons resultats, i que també estava impactat i ha dit és una animalà, en valencià ho ha dit, la participació, la dada de la participació i de tota la gent, la gentada que avui ha anat a votar.
Efectivament, una participació que a les 7 de la tarda doncs estava 11 punts per sobre de la de les 7 de la tarda l'any 2019 i frega el 70%. El 70% havíem dit que a partir del 70% doncs era un llindar a partir del qual doncs podien passar coses, que l'esquerra doncs que això impliqués una mobilització dels municipis del sud de la Comunitat de Madrid i que això pogués afavorir doncs més vot de l'esquerra. El sondeig no ho apunta.
No.
Rafa.
Sí. No apunta ni la història electoral de Madrid ho apunta. Si mirem, ja l'any 2019 és un any fantàstic perquè tenim tres eleccions, fantàstic, no per la gent perquè s'ha repetit eleccions, però pels sociòlegs ens encanta aquestes coses, doncs és un laboratori perfecte. Tenim tres eleccions. Veiem una elecció al 65% a les eleccions del 20 de novembre del 2019, una repetició electoral de les generals, després veiem el 70% de les eleccions autonòmiques i el 80% de les eleccions d'abril. Com més participació, més vot a la dreta. És a dir, a Madrid no es compleix això que es compleix en altres parts d'Espanya. Sembla que repetim un mantra que més participació, més vot a l'esquerra, no? Depèn de la sociologia. És cert que la dreta a Madrid ha, i fins i tot ha aconseguit anar a una transversalitat d'una identitat madrilenya que l'esquerra no ha sabut treballar. Això és el que teníem. El que sí que havíem d'estar molt, molt, molt amatents era si la composició canviava. És a dir, si de sobte els barris del sud, sobretot barris del sud, districtes del sud de Madrid i municipis del sud, aportaven quelcom que no aportava altres barris. Però veiem, repetim, que a les 7 de la tarda més o menys aquesta participació es mantenia, pujava sense significacions estadístiques per districtes, municipis de dretes o districtes, municipis d'esquerres, amb el qual es preveu que això no passi i que fins i tot reforci una mica el sector del centre-dreta, que amb un 80% va arribar al 54% dels vots. Veurem si es compleix aquesta norma de que arriba aquest 54% entre Partit Popular, Ciutadans, encara que no entri, sí, i Vox.
Veurem. Aviam, seguint la nit electoral del PSOE, Jordi Armenteres, bona nit, Jordi.
Hola.
Que haurem d'explicar com hem de fer aquest seguiment, perquè, en fi, amb el PSOE, amb Podem, amb Mas Madrid, és una mica un dalt a baix, una mica. En el teu cas...
Bàsicament no ens han deixat entrar. Bàsicament sí. No ens han deixat entrar, res i curt. En el cas del PSOE és un tema flagrant, a més, perquè el PSOE té dues seus electorals, però bona part dels mitjans que no som espanyols o de Madrid, o sigui que no matem per tot l'estat, o de Madrid, no ens hi han deixat entrar. De fet, la cúpula del PSOE és a Ferraz, sense Pedro Sánchez, que és a Moncloa, allà només hi ha televisions com a mitjans, o sigui, ni cap ràdio, ni cap diari en paper, ni cap digital. El candidat Ángel Gabilondo en un hotel molt a prop amb el seu equip, però amb un aforament molt reduït. Per tant, nosaltres no hi som i ho hem de fer des de redacció i ens remeten a les compareixences telemàtiques. Per cert, al voltant de la participació que estàveu dient en aquests moments, sí, és veritat, tant el PSOE com Podem apuntaven que si la participació superava el 70% hi havia possibilitat d'un govern d'esquerres i que si arribava al 75% allò estava pràcticament fet, tota la raó que explicava ara Rafa López, però mirant-nos l'historial, clar, les victòries d'esquerres, l'última victòria d'esquerres és la del 2003 i la participació va ser la d'avui a les 7 de la tarda, 69,27%. Allà hi va haver el tamayazo. Llavors, clar, aquella és la participació més històrica que hi ha hagut a Madrid dels últims 20 anys. Hi ha un precedent que és el de l'any 95, que efectivament hi va haver un 70% de participació, amb victòria d'Alberto Ruiz Gallardón i a més per golejada. Ja veurem què passa.
Veurem què passa, anirem seguint també, doncs, intentant recollir l'estat d'anime de la seguiment de la nit electoral del PSOE. Aviam, Mas Madrid, Núria Rius, bona nit, bon vespre.
Hola, bon vespre. Doncs aquí també estem a fora, a l'exterior, davant de la porta de Mas Madrid, perquè els mitjans, que no som doncs, tampoc mitjans principals, tampoc podíem entrar per un tema d'aforament. Estem al centre de la capital, en plena Gran Via. A més, aquí també amb obres, diguem, perquè a la façana hi ha una bastida enorme que cobreix doncs, això, doncs, tota la façana. L'ambient d'absoluta normalitat, sense simpatitzants, i el partit a l'espera, bueno, amb expectativa doncs, d'aquests resultats. La cara més visible, Mònica García, ha arribat pocs minuts després de les 7 i el partit ha explicat que ja està reunida amb la direcció de la campanya per seguir els resultats. A García, aquesta metgessa de la sanitat pública, que ha estat la gran sorpresa també d'aquestes eleccions, diguem que quan va arrencar la campanya doncs no era gaire coneguda, i avui a l'assemblea té el partit 20 diputats, 20 escons, no? I les enquestes a peu d'urna, com heu dit, les més optimistes li donen fins a 24. Veurem què passa, uns vots que ha arrencat o que hauria arrencat doncs, del PSOE i Ciutadans. García ha fet una campanya que ha intentat doncs, escapar de la polarització a través del que ha anomenat la política d'allò quotidià, d'allò real, no? Parlant doncs, de temes com el transport, les cures, també el temps, i els resultats d'avui jo crec que no només canviaran el número d'escons, potser que tingui l'assemblea, sinó que també consoliden, recordem, un partit que només té 2 anys de vida. Fons del partit parlen d'un efecte Mònica García, no? Que ha suposat, han dit, doncs, una injecció d'il·lusió a la política madrilenya, però bé, com heu comentat, doncs, els resultats de les enquestes a peu d'urna igualment no acabarien de donar uns resultats satisfactoris pel bloc de les esquerres.
Efectivament, en tot cas, sí que efectivament, Mònica García, la gran sorpresa que hauria aconseguit millorar els resultats del 2019 de la candidatura que encapçalava en aquell cas Íñigo Errejón, per tant, doncs un candidat molt més conegut i amb molta més projecció. Aviam, anem a la seu de Vox, on segons el sondeig de GAT3, doncs no milloraria substancialment els seus resultats. Rocío Monasterio es quedaria bastant allà on estava l'any 2019, Núria Torrents.
Hola, bona nit. Doncs sí, just estem davant a les portes de la seu de Vox, que està situada al barri de Chamartín, part alta de Madrid. La veritat que hi ha un ambient bastant festiu, una enorme bandera espanyola i el cartell del partit per aquestes eleccions, amb el lema Protegeix Madrid, cobreixen absolutament tota la façana. De fet, nombroses persones de l'organització fa estona que es passegen amunt i avall, amb cares contentes. Sembla que hi ha gent que ve a passar la jornada, banderes, polseres, mascaretes, bufandes, tot amb la bandera espanyola, i dues furgones de la policia controlant la zona. Diversos periodistes ja han entrat. Els que no ho hem pogut fer com nosaltres, segons ha dit l'organització, és per mesures anti-Covid. De moments, per això, sabem que el líder Santiago Abascal, Rocío Monasterio i Jorge Buxadé ja estan dins, entre altres membres. Els d'ultradreta, que podrien tenir la clau en aquestes eleccions, com molt bé has dit, tot i que les darreres enquestes de peu d'urna no s'acaben de posar d'acord, en algunes pugen un parell de representants, d'altres es mantenen amb aquests 12 del 2019, però sigui com siguin, serien aquests representants els que podrien assegurar el govern de Díaz Ayuso en cas que la Popular no aconsegueixi l'esperada majoria absoluta.
Molt bé, gràcies, Núria Torrents. Tenim l'Anna Ballonesta, que també té una història per explicar. D'entrada, Anna, valorem doncs, l'impacte que ha tingut aquest sondeig a Ciutadans, perquè és que passa a ser un partit es confirma que és un partit irrellevant i que ha perdut doncs, la seva essència i el seu paper polític segons el sondeig.
Doncs sí, de moment és el que sembla que tindrà doncs, aquest resultat Ciutadans. Aquí a la seu, com dèiem, de Ciutadans, doncs hi ha molta expectació. De moment només hi ha periodistes, són aproximadament una cinquantena de periodistes. No hi ha gent al carrer, no hi ha gent esperant a fora, i veurem doncs, com s'acaba desenvolupant doncs, tota aquesta nit per confirmar si finalment doncs, es queden fora d'aquesta assemblea de Madrid.
I si és així, haurà estat doncs, amb l'aposta personal d'Inés Arrimadas, que és Edmundo Val, ara fa 2 anys doncs, hi havia un altre candidat, que és Ignacio Aguado, Edmundo Val, que no hauria pogut doncs, frenar aquesta patacada. Aviam, Anna Ballonesta, ara dèiem, està seguint la nit electoral de Ciutadans, però és que també hem tingut problemes amb Podem, on havíem aconseguit l'acreditació, érem dins de la seu, i què ha passat, Anna?
Sí, mira, hi ha hagut també un canvi d'última hora perquè hem anat fins a la seu de Podem. Una mica el que explicaven el Jordi i la Núria, també. També s'hi afegeix que el partit ens han explicat que fa poc que s'han traslladat a una nova seu, que aquesta seu és més petita, que amb les mesures anti-Covid doncs, només hi havia unes 30 places per periodistes i RAC1, doncs ens hem quedat fora, no hem pogut accedir a aquesta seu de Podem. Hem hagut d'anar una mica corrents fins a Ciutadans, on sí que teníem acreditació i, com deien, doncs, ara estem aquí a la seu de Ciutadans. Pel que fa Podem, com dèieu ara també, doncs estaran molt pendents d'aquests resultats, molta expectació per saber si finalment hi ha o no aquest efecte Pablo Iglesias, un candidat de Podem que aquest matí, quan ha anat a votar, ha estat un dels més matiners, ha dit que hi haurà una gran lliçó democràtica. Veurem doncs com acaba repercutint aquest suposat augment de la participació al partit d'Iglesias. A principis de març, recordem que les enquestes els donaven entre un 5 i un 6% d'intenció de vot, però després que Iglesias decidís encapçalar la llista, doncs aquesta xifra va pujar fins al 7%. Veurem com s'acaba convertint això en escons, amb una campanya que també, recordem, ha estat marcada aquests últims dies doncs, per aquestes amenaces que Iglesias va rebre.
Molt bé, gràcies, Anna. És que, esclar, Podem ens ha cancel·lat avui l'acreditació a 6:45 del vespre. Ahir ho van fer PSOE i Vox, ahir la nit. És a dir, no sé, el seguiment d'una nit electoral no és una cosa que s'improvisi d'un dia per l'altre, ni per part dels partits ni per part dels mitjans de comunicació. A mi em sembla una bajanada. O sigui, aquestes desconvocatòries, no? Aquesta, en fi, aquesta retirada de l'acreditació, doncs, en fi, demostra una mica com es fan les coses, també. Aviam, Marc, dos sondejos més. Enquestes sí. A PeuDurna, en aquest cas.
Tenim més enquestes. Hem comentat al principi la de GAT3 per les televisions públiques, però n'han sortit d'altres, d'enquestes de la nit electoral. N'hi ha, per exemple, totes van en la mateixa línia. De fet, en treu una La Razón, d'NC Report, en treu també una de El Español, de Sociomètrica, i totes dues apunten al PP com a guanyador, amb al voltant dels 60 escons, entre 58 i 62. El PSOE en tindria 30, o, en el cas de Sociomètrica, entre 26 i 29 empataria amb Mas Madrid. En canvi, La Razón ens diu que Mas Madrid en tindria 22. Vox es quedaria amb entre 12 i 15, en tots dos casos. En el cas d'Unides Podem, 11, tot i que l'Espanyol situa que està a la ratlla del 5% de vots i, per tant, també podria ser que quedés sense representació i, en tots dos casos, Ciutadans no apareix en aquesta nova Assemblea Regional de Madrid.
Veurem. El col·legi electoral està tancat ja des de fa 22 minuts. El Partit Popular d'Isabel Díaz Ayuso, és clar, si anem a mirar una mica la lletra petita del que diu d'aquest sondeig de GAT3, acaba arrossegant vot el PSOE per vots, pel Partit Popular, per Podem, per Mas Madrid. Vull dir, la candidatura i l'aposta que havien fet per Ángel Gabilondo, que era una no aposta, era una aposta continuista en tot cas, no? Des de la que es va fer l'any 2019, que no ha funcionat, però que no genera cap sorpresa el fet que no hagi funcionat, no?
Jo crec que té a veure molt amb quina és la filosofia del PSOE com a partit moderat. Quan es polaritza la situació política, el PSOE i el PSC a Catalunya, per exemple, pateixen molt, perquè no és aquest el seu llenguatge, no és aquest el seu discurs, i segurament no han trobat el camí. Ni no sé si el trobaran, perquè això d'intentar moure's, aquella cosa tan de dretes de dir jo no soy ni de izquierdas ni de derechas, que és tan de dretes, no? Això no mobilitza el vot d'esquerres, que és el que hauria de mobilitzar el PSOE. Per tant, el que acaba és perdent. Si algú vol votar a la dreta, quan està polaritzada la situació política, vota directament a la dreta, i si vol votar a l'esquerra, vota directament a l'esquerra. En relació a la polarització, sí. Només un apunt. Normalment els periodistes pequem de veure en la polarització la simplicitat del llenguatge polític, no és bona la polarització, etc, etc. La demostració és que la polarització tant a Catalunya 2017 com a Madrid 2021 comporta que la gent voti més, i és a dir, s'interpel·la més a l'elector, i tots sabem que si hi ha més votació hi ha més legitimitat del vot. Per tant, hauria d'haver una sèrie de plantejaments que potser entre tots reformuléssim, perquè la polarització no ha de per què ser dolenta. En aquest cas, Catalunya 2017, Madrid 2021, demostra que com a mínim interpel·la d'una manera molt més directa l'elector, i l'elector hi va a votar. I un altre tercer apunt en relació al que deia el Rafa López de la mobilització del vot de la dreta a Madrid, quan hi ha un augment de la participació. Ja m'agradaria a mi que la classe obrera tingués la consciència de classe que tenen les elites de Madrid quan toca votar i quan toca ser ferranxo. Tenen una consciència de classe que és de manual, i el que ha fet Ayuso al costat de Vox és precisament apel·lar a la consciència de classe. fent creure a les classes mitjanes de Madrid, que també formaven part d'aquesta classe, i les classes mitjanes de Madrid li han comprat aquest discurs.
Bueno, això haurem de discutir si la gent té falsa consciència, perquè pensar que la gent té falsa consciència vol dir que algú li ha d'explicar a la gent que pobra no sap el que li convé. Jo no sé si tenen consciència de classe, potser tenen consciència del que els convé. Mira, a mi no m'ha agradat la campanya de la senyora Ayuso, i jo crec que aquí estarem d'acord, que si Hannah Arendt fes un llibre nou, parlaria de la banalització de la llibertat. No m'agrada,
sí, però sí, i de la democràcia,
la banalització de la llibertat, com s'ha fet, no m'agrada, però si més de la meitat dels madrilenys opinen això, doncs jo em callo, perquè escolta, primer hem de ser demòcrates. Sobre algunes coses que comentaven, no és que la gent de dretes no diguin que no és de dretes, que a vegades rebel·len contra el concepte de dretes que imposa l'esquerra. I moltes vegades quan diuen de centre vol dir és que no sóc aquesta dreta que contínuament em diuen que he de ser des de l'esquerra. Parlem del Partit Socialista. El Partit Socialista té una papereta difícil. Pensem que la senyora Ayuso, un cop que va venir el senyor Miguel Ángel Rodríguez, no oblidem el factor Miguel Ángel Rodríguez tot plegat. Sí. El senyor Miguel Ángel Rodríguez li va dir: tu has de fer de nèmesi del senyor Sánchez. Ens pot agradar més o menys, a mi no m'agrada, perquè jo crec que s'havia de fer gestió en comptes de fer una confrontació en un tema tan sensible com era, com és encara, la sanitat i la pandèmia. Però és el que ha fet, i hi ha una majoria de madrilenys que li ha comprat que el senyor Gabilondo representava el senyor Sánchez. És que a vegades, si us fixeu, la contraposició era entre la senyora, sobretot la primera setmana de campanya, entre la senyora Ayuso i el senyor Sánchez. El senyor Gabilondo no existia, entre altres coses perquè ell tampoc tenia molt d'interès. No sé si us recordeu que a principis de la campanya ja estava pensant més en la defensoria, el defensor del pueblo, no sé com es diu, defensoria del pueblo. Estava més pensant en això que en continuar, és a dir, i fins i tot algú parlava de la senyora Calvo, parlaven d'alguns candidats, és a dir, ja començava amb una mala campanya, una campanya que a meitat de la campanya canvia. És a dir, la primera setmana va buscar el vot de Ciutadans i la segona setmana, Pablo vente conmigo, hem passat de Pablo no pacto contigo a Pablo vente conmigo, que recordo una mica el que va dir el senyor Sánchez quan deia no podria dormir con Pablo Iglesias en Moncloa, i després li va dir, oye, en 48 hores lo pactamos, no? Un amor para toda la vida o casi, perquè ara en trencatges ha de tenir una papereta difícil. Vull veure que ara quina serà la situació del Partit Socialista, com quedarà no només a nivell electoral nacional, perquè, repeteixo, una de les principals bases del Partit Socialista, que era la divisió de la dreta, això comença a desaparèixer, i hem de veure com són los reproches, no? Com es diu en castellà, los reproches entre les diferents estratègies que hi havia. Qui té la culpa? Moncloa, perquè tot això ve de Múrcia.
Clar, és que,
qui té la culpa? Moncloa,
té la culpa la Comunitat de Madrid, el Partit Socialista de Madrid, és a dir, les aigües no baixaran molt tranquil·les en el Partit Socialista, i compte, que tampoc podrien baixar molt tranquil·les en el Partit Popular si hi ha un hiperlideratge de la senyora Ayuso que posi en dubte el lideratge del senyor Pablo Casado. És a dir, compte que això de Madrid... Hi ha vencedors i vençuts a nivell autonòmic, però compte que la lectura que es pot fer a nivell nacional podria haver-hi també pels dos.
És el quilòmetre zero de la política espanyola. Totalment. El que passa avui,
no? I mai
millor dit
perquè està sol.
Efectivament, per això. També serà important veure, doncs, en aquesta celebració que farà avui el Partit Popular, que farà avui Isabel Díaz Ayuso, com se succeeix aquesta celebració, qui surt al balcó, acompanyada de qui surt, quan apareix Pablo Casado, quin paper té Pablo Casado. El Jordi Basté estava a la porta de Gènova, i no sé, tu diràs, hi ha moviment aquí o no?
Comença a haver-hi moviment, i he dit que ens hem hagut d'allunyar d'aquesta zona, entre altres coses, perquè el disc és un cachondo i ha començat a posar la música en un nivell que des d'aquí enviem una salutació a l'amic Sergi Pàmies, si ens està escoltant, que sempre ha criticat a la megafonia del Camp Nou, directament proporcional al zumbat que està posant la música en aquests moments, que fins i tot la policia està demanant, sisplau, que baixi el volum, perquè és certament insuportable. Està sonant, per cert, una cançó que es diu Idilio, d'una cantant que es diu Argentina. Està en aquests moments tallat al carrer Gènova i ja comença a arribar molta gent, per cert, gent molt jove, en aquesta seu del carrer Gènova. A l'exterior, molt poca gent coneguda, està a punt d'arribar, ens diuen, a través del pàrquing de la seu del paper del carrer Gènova, Isabel Díaz Ayuso, que és sens dubte la gran protagonista d'aquesta nit electoral, per saber efectivament per quan guanya, si podrà governar en solitari, i per veure el resultat final que haurà tingut la gran guanyadora d'aquesta nit, que ja tots els sondejos diuen. Poca gent coneguda, algun interventor que es passeja una mica marejat a través de la música que està escoltant aquí al Gènova 13, i només hem pogut veure de persones conegudes el dissenyador Lorenzo Caprile. Hi ha una plaça, la plaça Villa de França, on hi ha, per cert, el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, passejant amb el seu gos la periodista Maria Patiño.
Fantàstic, veus? Perquè és important tenir un micròfon i tirarem per Madrid, per captar tot aquest ambient. Per cert, participació, si no és definitiva, està a prop de ser definitiva ja, amb del 77,23%, per tant, superant ja de llarg, fregant el 80%. Un minut perquè siguin 8:45 de la nit, fem una pausa i seguim.
Tota la informació de la jornada electoral a RAC1.
Pensa en la teva pròxima meta professional. La tens? A EAE Business School comencem a construir la teva estratègia i el teu pla de carrera des del primer moment. Informa-te'n a EAE.es sobre els nostres programes i comença avui el camí per assolir els teus objectius. Seguirem al teu costat fins allà on vulguis arribar. D'ara en endavant, EAE Business School.
Ja és aquí la quarta edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo amb la coordinació de MIG Sports, organitzadors del MIG Futbol. Del 28 de juny al 2 de juliol a Barcelona, per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys i amb totes les mesures de protecció contra la Covid-19. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini d'Agbar i la col·laboració de Danone. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Direcció estratègica, neuromàrqueting, domini d'eines digitals són algunes de les qualitats en el currículum dels estudiants d'ESIC Barcelona.
Descobreix els graus i les dobles titulacions oficials en màrqueting, empresa i negocis digitals amb la possibilitat d'estudiar-los en anglès.
Visita les sessions informatives o informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
ESIC, centre adscrit a la URB.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta Emprenedors, el podcast de startup amb Oriol Llop des de casa Seat, el nou punt de trobada per professionals i emprenedors al centre de Barcelona.
O canvies el món o el món et canvia tu. Aquesta és la nostra actitud de vida i per això aquesta nostra voluntat de sempre mirar endavant per fer possible que el somni de qualsevol emprenedor es pugui fer realitat.
Emprenedors.
Cada setmana dos emprenedors presentaran els seus projectes en el podcast i una vegada coneguts preguntarem en quin dels dos projectes invertiríeu més diners o potser ens distribuiríeu entre tots dos.
Si voleu assistir-hi i participar-hi, apunteu-vos-hi a www.casa.ca. Emprenedors, el podcast de les empreses emergents cada dilluns a RAC+1 amb Oriol Llop des de casa SEAT. Un podcast amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei de banca especialitzada en startups, scale-ups i inversors per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores.
Escolteu-ho a RAC1.cat i a l'app de
RAC+1.
Tots som
Més 1.
Val, doncs, 8:32 minuts, efectivament estan mirant que ha començat ja l'escrutini de vots, però en fi, és insignificant encara, és del 0,01%. Una de les claus que haurem de valorar, doncs, és, efectivament, quan es confirmi el marge de la victòria d'Isabel Díaz Ayuso, és veure per què es produeix aquesta victòria, no? Perquè la Comunitat de Madrid, els madrilenys, doncs, dipositen en ella tota aquesta confiança, justament després d'un any de la pandèmia. Jo crec que després parlarem també, perquè haurem d'explicar què és el que ha passat avui aquí, com quedarà el toc de queda dissabte, dimensi, en fi, tot això que avui s'ha aclarit una mica, no? Però que significativament hem viscut tan diferent a Barcelona i s'ha viscut a Madrid, jo diria, tan diferent s'ha viscut a Madrid de la resta d'Espanya, no? Isabel Díaz Ayuso, doncs, ha anat a la contra sistemàticament i sembla que això, doncs, li pot haver donat aire. Teníem el cap i els ulls i les orelles davant de la seu de Gènova, el Partit Popular, i li llenço primer de tota aquesta pregunta al Basté. Tu que ets aquí, tu que portes aquí, doncs, 24 hores, Jordi, has parlat amb gent, quina creus que és la clau d'aquesta victòria d'Ayuso?
Mira, primer que quan diem moltes vegades que no podem parlar, que no volem que ens parlin de Catalunya des de 600 quilòmetres o 400, segons la distància que hi hagi de Catalunya a Madrid, jo crec que val pel revés. No podem parlar de Madrid des de Catalunya sense tenir una visió esbiaixada. Aquestes últimes hores he parlat amb diversa gent. He entrat a bars, he parlat amb molta gent. És veritat que no és un fet, direm, anecdòtic amb la gent que he pogut arribar a parlar, però sí que amb companys periodistes que en els últims mesos hem pogut arribar a conversar. Aquí hi ha un fenomen que es diu Isabel Díaz Ayuso, que va molt més enllà de les sigles del seu partit, que va més enllà dels barons del seu partit, que va més enllà fins i tot dels presidents de les comunitats autònomes que tenen la seu del Partit Popular, que tenen la marca del Partit Popular. Estic parlant de Moreno Bonilla, el que és el president d'Andalusia, o de Núñez Feijóo, el president de Galícia, sinó que és una marca pròpia. Aquesta marca pròpia es basa en un element que per mi ha estat clau i que a més t'ho diuen tota la gent de Madrid, que és l'autoestima. És a dir, aquí hi ha hagut una mena d'autoestima del país, de la regió, de l'autoestima de Madrid. És una ciutat que en aquests moments l'única igualtat que té amb la resta d'Espanya és la mascareta. La resta, torno a repetir, és una ciutat que viu, tot està obert. És a dir, jo ara en aquests moments estic passejant direcció a la plaça de Colón, que segurament tindrà molt a veure també en aquesta nit electoral, depenent del resultat. Totes les terrasses estan plenes de gent, la gent està passejant, tu entres en un local i als locals la gent està sense cap tipus de distància de seguretat, la distància de seguretat no es mereix en metres sinó pams. És una ciutat absolutament normal, amb l'única diferència és que si tu aterres aquí des de fa 2 anys, l'única diferència és la mascareta. La resta és una ciutat que viu absolutament amb la gran normalitat. Hi ha hagut, efectivament, un traspàs de ciutadans cap al Partit Popular. També s'haurà de preguntar per què el PSOE, després d'un resultat com el que va tenir Pedro Sánchez, obté aquest resultat en aquests moments a la Comunitat de Madrid. I crec que la pandèmia té molt a veure, és a dir, aquesta ciutat i aquesta comunitat recupera l'autoestima per una dona que tot això que ens sembla a nosaltres unes mercenades, aquestes frases que dius mercenades, és Madrid, és Espanya dentro d'Espanya i Espanya és Madrid, i que et semblen autèntiques rucades, per la ciutadania d'aquí no, se li ha recuperat l'autoestima. I permeteu-me que faci una comparació molt odiosa, que ningú me l'agafi amb paper de fumar, però que és així. Per què va guanyar Joan Laporta a les eleccions a la presidència del Barça? Per què va vendre il·lusió? Va vendre alegria. Aquesta senyora porta 3 mesos venent alegria, i al costat s'ha trobat amb un candidat del PSOE molt acadèmic, però extraordinàriament avorrit. S'ha trobat com a gran rival amb un candidat a Unides Podem que li ha posat la cara perfecta per poder fer un pols magnífic entre el que és l'esquerra més dreta, més, direm-ho per ella, més extrema, i la dreta menys extrema, perquè ella a la dreta té Vox. I s'ha trobat amb unes circumstàncies que li han fet afavorir en un moment donat el que ha estat una ciutat que ha viscut directament en contra de tot allò que proposava des de l'Organització Mundial de la Salut, del que proposava la Unió Europea, del que proposava el Ministeri de Sanitat. Ell ha fet el seu camí, l'ha fet acompanyat de la gent, i li ha sortit tan bé que avui, si no té la majoria absoluta, governarà amb molta facilitat a l'Assemblea Regional de Madrid.
Efectivament, a més és que li han posat al davant una esquerra sempre emprenyada i sempre preocupada, no? És a dir, Pablo Iglesias ha fet de creu d'aquest esperit que al final o aquest to que s'ha hagut trobar Isabel Díaz Ayuso.
És que, Agnès, li ha sortit una cosa molt bé, a més. És a dir, aquesta senyora ha guanyat unes eleccions només participant en un debat. En un debat que a més no el va guanyar. Tampoc el va perdre, però no el va guanyar. El debat de Telemadrid, ella apareix i desapareix. En canvi, el següent debat ni ha anat. Ni ha anat. Li ha donat el protagonisme a Rocío Monasterio i a Pablo Iglesias en el de la sèrie, i en els altres ni tan sols hi ha anat. Amb la qual cosa vol dir que ella, en una campanya electoral, on l'únic que ha anat dient és la llibertat... La llibertat és una paraula que, vist des de Catalunya, té un significat. Vist avui, aquí a Madrid, en té una altra, i aquesta llibertat per ella és perquè molts madrilenys, que és que és una ciutat oberta, que és una ciutat que l'única diferència, en totes les il·legalitats que vulguis veure, en totes les irracionalitats que vulguis veure, en totes les insolidaritats que vulguis veure, que segur que hi són, però per la gent d'aquí, que ella digui, que aquesta gent li digui, escolti, no, és que resulta que a 400 quilòmetres o a 800 o a 2.000 quilòmetres la gent no viu amb la normalitat que viuen ells, per ells és una victòria, i aquesta victòria els fa sentir, doncs això, els fa sentir, oi, feliços, i és la diferència que en aquests moments ha donat aquesta senyora, que aquesta senyora, a partir de la seva, molts cops, vista en perspectiva des de fora del que és Madrid, irracionalitat, ha fet que la gent se senti aquí absolutament racional, i que la normalitat aquí és portar mascareta i la resta festa major. I com deia el Juliana, que és una frase terrible, terrible, per mi és terrible aquesta frase, però que reflexa molt bé el que ha estat la gestió pandèmica d'Isabel Díaz Ayuso, és el muerto al hoyo y el vivo al bollo.
Després d'aquesta frase poc queda dir, no? Però en realitat, abans, quan jo parlava de la polarització, efectivament, jo crec que l'esquerra té un problema que és endogàmic, de la mateixa esquerra, que és que no sap crear els seus propis marcs, i normalment fa Marx per reacció de la dreta. Per tant, segueix el curs que la dreta li va marcant. En aquestes eleccions s'ha vist claríssim. No sé per què l'esquerra estava discutint sobre la llibertat. Aquest era el lema de la senyora Isabel Díaz Ayuso i s'han embrancat en el lema de la senyora Isabel Díaz Ayuso. Per tant, anaven repetint el que era el mantra de la senyora Isabel Díaz Ayuso. Però, en realitat, aquesta polarització que hem vist en aquestes eleccions, que ens pot semblar frívola a partir del fenomen aquest de la paraula llibertat i de la simplicitat d'alguns conceptes, el que amaga és un debat molt profund que ja m'agradaria que haguéssim tingut a Catalunya en algunes ocasions, que és el debat ideològic de dos models de societat. Un és hedonista, que és aquest que ara estava explicant el Jordi Basté, del Muerto al Hoyo i el Vivo al Bollo, que és un model que a més exportem d'una cosa que es deia Tea Party als Estats Units, que va acabar amb els neocons i Donald Trump als Estats Units, i és un model neoliberal, en el qual l'individu i el que jo pugui fer, el que em doni la gana, es posa per damunt de la visió pública de la política, de la visió col·lectiva de la política. I hi havia un altre model, que és un model que ho col·lectivitza tot, però que ho explica molt malament, perquè sembla que només vulgui col·lectivitzar pels vulnerables, pels pobres, pels desafavorits. I aquest és un problema que té endogàmic l'esquerra en el seu discurs, perquè aleshores només interpel·la una part de la societat. I aquí és on vosaltres parleu del tema de la il·lusió. Evidentment, Ayuso interpel·lava tothom. Ayuso feia, com deia el Jordi Basté, de la porta guanyarem títols. Endavant no sabem com. És una senyora que recordem que va prometre una baixada d'impostos en les passades eleccions, que no ha fet. Els ha tornat a fer aquesta promesa. En aquell moment va prometre una baixada històrica de los impuestos en Madrid. No hi ha hagut ni històrica ni no històrica. No hi ha hagut baixada d'impostos per la part de la senyora Ayuso, i que només ha fet una llei en els mesos que porta en l'Assemblea de Madrid i dirigint el govern de Madrid, i era una llei que, mira tu per on, en relació a allò que deia de la consciència de classe, afavoria els especuladors del sol a Madrid. És a dir, acabava de rematar el dret de la vivenda dels ciutadans de Madrid, perquè aquesta especulació del sol ja l'havia fet Aznar en el seu moment. Per tant, efectivament, hi ha molta polarització, però jo crec que hi ha un debat de fons. Hi ha dos models de societat que en aquests moments són dos models de societat que estan en pugna en l'hegemonia cultural de tota Europa i diria que de tot el món.
Ara, al matisar Jordi Armenteres, també, efectivament, les dificultats que ha tingut per posar-se d'acord amb Vox per tirar endavant uns pressupostos i doncs, poder tirar, que hauríem vist, si tirava endavant o no, doncs, algunes d'aquestes mesures igualment, però que, efectivament, era una legislatura que tampoc no li estava sortint a rodada i, en canvi, doncs, instint animal, segurament, de saber aprofitar un moment determinat. Ara, amb el Basté, dèiem, bueno, cap on va el Basté, no? Perquè jo crec que la nit és aquí.
És una gran pregunta.
És que la nit és aquí. O sigui, jo, per exemple, passaria doncs, pel cementiri que ha de ser Ciutadans, perquè m'interessa molt què és el que passa a Ciutadans. Inés Arrimadas, clar, doncs, digues.
No, dic que tens raó. Jo crec que, i torno a repetir, jo crec que hi ha dues notícies. És evident que la primera és el triomf d'Isabel Díaz Ayuso. Jo crec que aquest és la gran, primera gran notícia. I la segona, atenció, a la patacada, que no és la primera. Que no és la primera. El centre moderat d'Inés Arrimadas i d'Albert Rivera no salta pels aires directament. És a dir, Inés Arrimadas té un problema greu que haurà de resoldre si és que el partit no tendeix, i permetem que digui una cosa que aquest matí deia a la tertúlia del Bonarracó el Joan López Alegre, que era la possibilitat de que Ciutadans no es presenti ni tan sols a les pròximes eleccions que arribin, que puguin ser, per exemple, les d'Andalusia. És a dir, el resultat que ha tret Ciutadans, no oblidem, passa de 26 a 0.
Sí,
però és que venim d'unes últimes eleccions a Catalunya que passem d'una altra patacada històrica de guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya el 17 a una patacada gairebé residual, amb la qual cosa la segona gran notícia que jo veig aquí és Ciutadans. Jo puc passar per allà, però clar, m'aniré amb una seu que probablement en aquests moments el més destacat serà la gent que hi ha al seu voltant, si és que hi ha restaurants al voltant, la gent sopant.
Sí. Sí, poc moviment.
Està
i
ple de restaurant, Jordi.
En aquella com? Zona, eh?
Restaurants, i més si menja, molt bé. No, que és la zona de ventes, llavors està ple de restaurants, i a més, si menja molt bé, veuràs que hi haurà terrasses que probablement no hi podrà seure perquè estaran a petar.
És que, esclar...
Ah.
Clar, jo sento una vida, un so darrere, un so ambient darrere, no? Quan parla el Jordi Basté i està el seu micròfon obert, que clar, aquí a Barcelona, a les 8:43, doncs és molt difícil de trobar, perquè bàsicament, doncs, perquè tot està tancat,
mira,
no? Tot està tancat.
Agnès, estic en aquests moments estic a la plaça Colón, val?
Sí,
és a dir,
sí.
aquí no hi ha res amb cap tanca, amb la qual cosa. Si no hi ha cap tanca vol dir que aquí no hi ha previst que hi hagi res, entre altres coses, perquè una de les tres potes de la famosa festa de Colón s'ha anat a saltar pels aires, que és Ciutadans. Per tant, aquí no hi ha res previst. Per tant, la plaça Colón queda eliminada dels centres neuràlgics de la nit electoral. Val? Primera. Segona, en aquests moments la plaça Colón hi ha un embús descomunal, entre altres coses, perquè on que està tallat al carrer Gènova hi ha embús. Però és que, si tu veus la gent pel carrer, el Museu de Cera està obert. El Museu de Cera és un local tancat. Tancat. Ja. Tancat, és a dir, no hi ha aire lliure. Amb la qual cosa, com diu l'Armenteres, aquí la gent viu amb una normalitat i les terrasses, evidentment, la gent fa una temperatura, he de dir que avui el dia ha acompanyat molt, fet una temperatura al migdia que sobrava qualsevol jaqueta, m'ha arribat als 20 i tants graus, amb la qual cosa les terrasses aquí funcionen, és a dir, no, és que de debò, feu-me confiança, i això l'Armenteres us ho pot explicar, i la Mar Poyato, que és, bueno, i tota la gent que està aquí a Madrid, que és que no hi ha punt de comparació visual al paisatge de Madrid amb el paisatge de Catalunya des d'un punt de vista pandèmic. Agafa-t'ho com vulguis.
Sí. Això explica molt també, des d'una, si fem la comparativa de tot el procés electoral amb Catalunya, allà s'ha fet una campanya amb tota naturalitat, amb actes amb multitudinaris, ho explicaven polítics d'aquí que han anat de convidats allà, que deien, ostres, és que comparant la campanya que es va fer aquí, trista, amb actes telemàtics, que no veia gent allà, s'ha viscut com si fossin festa, com si fos una campanya qualsevol.
No, i recordem els recursos. Aquella allau de recursos.
Les baixes a les meses electorals.
Els ciutadans ens hem empaltat de tot això, també.
Sí, sí, aquí hi havia por anar a la mesa electoral, que et toqués anar-hi, i tota aquella allau de baixes, i com ho farem per omplir les meses. Allà això no ha passat, no se n'ha sentit.
I por a votar. Aquí va baixar molt la participació.
Allà, la participació també, exacte.
Clar, però també estàvem en una altra època, eh? Estàvem en la tercera onada, és a dir, en plena tercera onada, estàvem fins i tot amb una por, no?, al cos de què passaria després del Nadal, amb pujades a la UCI, recordo el que va passar al gener, és a dir, estàvem en una situació molt, molt diferent del que estem ara, amb una sortida, vulguis o no, les vacunes donen molta confiança, encara que sigui falsa confiança. No faig un discurs crític, eh? Dic analític del que pot passar, no?, sobre aquest tema, i per tant no hi ha hagut aquesta por, independentment que culturalment Madrid
fa dos mesos Madrid ja estava obert.
Sí, per suposat, perquè apunto el que comentàveu, culturalment Madrid sempre ha estat una ciutat que ha viscut molt, molt al carrer, molt més que aquí. Jo me'n recordo que quan et posaven el cas, quan la gent sortia de la feina, sí, a Madrid, sí, anava a fer una canya. Aquí no, aquí a Barcelona sempre anàvem cap a casa i tots anàvem, i és un tema que jo crec que és un tema cultural. Sobre model de societat, jo estic d'acord, home, com a mínim s'ha debatut d'alguna cosa que és ideologia, encara que sigui amb la component aquesta, component dualista que s'ha intentat posar, no? És molt més gratificant parlar de socialisme o liberalisme que no, doncs, aquesta, a vegades, cauria que s'ha sentit, no?, política, en el sentit del frontisme que hi havia. Hi ha hagut una mica d'ideologia, de totes formes, de models de societat hi ha més de dos. I de models de societat dintre del mateix partit, perquè no és el mateix el que fa la senyora Díaz Ayuso a Madrid que el que fa a Juan Moreno a Andalusia. És a dir, dintre del partit també hi ha diferents models. Jo no parlaria de trumpisme, per això jo deia que a vegades això que et defineixin des de l'esquerra molesta a vegades, no? Sí que ara es pot fer i que tot és trumpisme i tot venim de Trump i tot venim del Tea Party i del que vulguis. Jo parlaria més del model socialdemòcrata que han posat a Suècia. A Suècia és el mateix model exactament que el que ha aplicat la senyora Díaz Ayuso, i ho dic perquè ho conec, perquè es van emmirallar en aquest model suec de tenir tot obert, fins i tot amb molta polèmica pel epidemiòleg en cap de Suècia, de que es podia conviure, entre cometes, amb el virus si tothom hi complia o no hi complia.
Sí, amb uns serveis socials diferents a Suècia que els que, i de sanitaris que els que tenen a Madrid.
No, estem d'acord, eh? I la despesa social i la despesa sanitària, si això estic absolutament d'acord. El que passa que això és, i ho comento, el fil del que comentaven, és que s'ha sabut llegir el que volia la gent. I afegeixo una dada més, és que la majoria de dretes ja existia. El 2019 hi havia entre el 51% i el 54%. Què és el que li ha dit Miguel Ángel Rodríguez? Vull repetir, no oblidem, a la senyora Díaz Ayuso: tu tens ara un any per cohesionar el centre-dreta a través teu. Com ho fas? Fent la comparativa i fent l'anèmesis amb el senyor Pedro Sánchez. Això és irresponsable des del punt de vista polític?
potser és irresponsable des del punt de vista polític, des del punt de vista electoral, ha sabut llegir la partida molt bé a Madrid.
Deixem el saludar a Xavi Domènech, que el sentia perquè bon, encara,
bona
no
tarda, nit.
Encara no l'havia saludat. Què dius?
No, això que has assenyalat al final de, és que si no fem una miqueta de context, a vegades ens podem perdre. És cert que a Madrid, quan hi anaves, i he tingut d'anar per motius laborals aquests últims mesos, hi havia un punt que semblava goodbye Lenin. És a dir, allò de, aquí no ha caigut el mur, és aquí no hi ha pandèmia, però també relativament, hi ha barris de Madrid que els van tancar. És a dir, de fet, els confinaments de Madrid van ser segmentats, gairebé diria, en termes de classe. Vull dir,
però això ha estat maquillatge, sí,
però,
Xavi.
Però vull dir, no és que tot Madrid visqués com vivia, com vivia el centre de Madrid, però l'altre és el que volia dir. És a dir, el que ha passat avui és que s'ha referendat que el Partit Popular fa 26 anys que governa la Comunitat de Madrid. És a dir, no només estava en joc la gestió de la pandèmia, jo crec que aquí hi havia tres coses en joc. Una era un model econòmic que jo crec que entra en una inflexió potent de turbo neoliberalisme sustentat pel fet de ser la capitalitat de l'Estat, que és l'Esperanza Aguirre 2003 amb el Tamayazo, que és aquesta idea no de Trump, perquè Trump no existia, però de Thatcher, de poder ser el capitalisme popular de Thatcher, que és un model econòmic que ha generat una part de consensos socials importants. Pot generar desigualtats, pot generar altres situacions, però generar consensos socials importants. La gestió de la pandèmia, jo estic d'acord que això també es votava, i després del tema, i això ho sintetitzaven en la idea de socialisme i llibertat. Quan ells parlaven de... em sembla molt bé el que estava dient, que s'han confrontat amb models ideològics, però jo crec que quan ells parlaven de socialisme o llibertat, no estàvem parlant de Stuart Mill o estàvem parlant dels grans principis del liberalisme polític, estàvem parlant, bàsicament, gairebé diria que era una redició del Partido de la Gente del Bar. És a dir, a les canyes, l'Esperanza, la Díaz Ayuso, deia, Madrid, què és el Madrid? És que nos vamos a tomar una canya quan nos da la gana. Això era,
no
era,
missa,
no era el gran projecte liberal confrontat amb el socialisme.
T'has perdut la meva frase al principi, que deia que si Hannah Arendt escrivís un llibre ara, sí, que és el cap, seria la banalització de la llibertat.
Però també és veritat, Xavi, que fer lo que a mi me dé la gana, sí que té a veure amb un neoliberalisme que té a veure amb posar l'individu per davant del col·lectiu.
Jo només volia assenyalar les coses. Jo crec que aquí hi ha la victòria del Partit Popular, que és evident. Bueno, no ho sé encara, hem de veure les seves enquestes confirmes, clar. Però si les enquestes confirmes la victòria del Partit Popular, que és la reedició d'unes victòries que venen dels 90, no és quelcom absolutament nou. La desaparició de Ciutadans, si es confirma, jo crec que és... és a dir, recordem com comença això. Això comença perquè un senyor que es diu Ivan Redondo decideix jugar a les caniques amb el Rodríguez, amb el cap de gabinet de la Díaz Ayuso, i aquest joc comença a Múrcia amb una moció de censura que es munta per refutar Ciutadans abans d'unes eleccions generals. I aquesta jugada, que és una jugada d'Ivan Redondo, ha sortit fatal, perquè si hi ha un perdedor, és a dir, hi ha un guanyador, evident que és el PP, però si hi ha un perdedor aquí és el PSOE. És molt evident, si l'enquesta es confirma, és que el PSOE ha perdut, no sé, 10 escons, Mas, Madrid i Podemos superen, si es confirma l'enquesta, aquest resultat, i clar, això a la Moncloa hauran de reflexionar una miqueta sobre què han jugat i què ha passat, i treuen conseqüències pel futur, al meu pare.
Com veus el resultat que li dona el sondeig a Unides Podem, aquest pas al costat, no? O pas endavant, per fi, a presentar-se a Madrid i deixar el govern espanyol Pablo Iglesias? Al final, doncs, hauria aconseguit arrossegar més vot que fa 2 anys.
M'ho preguntes a mi?
Sí.
Ah, val.
Sí, perdona, que no t'estic mirant.
Com que estem molt separats, no sé,
sí,
molt
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
Home, jo crec que les enquestes apuntaven que Unidos Podemos desapareixia d'art parlamentari. No és que hagi incrementat 3, és que jo diria que s'han salvat els mobles i s'ha augmentat el resultat. Mas Madrid, a més, ha tret un bon resultat. Jo crec que el més destacable aquí és el que ha passat amb el PSOE. Més destacable és que ha guanyat el PP. I això és el més destacable. El resultat de vots també és molt destacable, el que ha passat en Ciutadans, però en el que es titula com a bloc progressista, diguem, tots han augmentat, menys un que ha caigut molt, i jo crec que aquí té que veure, deixeu-me fer l'apunt, una estratègia de campanya molt erràtica. És una estratègia de campanya que comença en Gabilondo dient jo no governaré mai amb Podemos, que comença dient vull pactar amb Ciutadans, o sigui, Gabilondo estava buscant aquells que ja no hi són, bàsicament, després canvia de torna i torna a dir que sí, que està per pactar amb Podemos, entremig Pedro Sánchez diu ja me pongo yo, amb la qual fa bo el mar de la Díaz Ayuso, que és el que buscava la Díaz Ayuso. La Díaz Ayuso diu jo quiero confrontar con el gobierno de España, i s'hi posa el Pedro Sánchez al mig de la campanya, que és el president. No és, i el Pablo que fa és deixar la vicepresidència i anar a la campanya, però és que l'altre actua des de fora. I jo crec que aquí deixem-ho fer una Sí. Un, breument i ja està. El 2015, a les eleccions generals, si no recordo malament, a les eleccions generals del 2015, el PSOE va quedar a la Comunitat de Madrid com a quarta força política. Va guanyar el PP, va quedar segon Podemos, va quedar tercer Ciutadans i el PSOE quarta. Els resultats que havia tret el PSOE en les anteriors eleccions a la Comunitat de Madrid del 2019 són molt bons resultats pel PSOE, molt bons resultats, que estaven en l'onada de creixement del Pedro Sánchez després de recuperar-se el secretari general, arribar a la moció de censura, etc, etc. Ara aquests bons resultats s'han esfumat una miqueta, i jo crec que aquí haurà d'haver-hi algun tipus de reflexió estratègica, diria.
A veure com avança la nit, perquè, escolta, el recompte de vots marca...
Molt lent, molt lent.
7 minuts per les 9 i això no avança.
No, estem al 0,07%. Si mirem el mapa de la web oficial, veiem que, tot just tenim meses de potser una dotzena de municipis, ni comença a haver alguna de Madrid, i per tant els resultats són zero significatius, molt poc significatius. Ara mateix, si els hi féssim cas, el PP ja és primera força amb aquests resultats, amb 58 escons, i sumaria majoria amb els 11 de Vox, que seria l'última força.
Veurem si a mesura que vagin passant els minuts agafa ritme i velocitat. Ara farem una pausa. Aviam, Jordi Basté.
Hola.
Què faràs?
Em vaig a Ciutadans, no?
Sí, jo crec que sí.
No riguis, Domènec, no
Vols anar al funeral i passar-t'ho bé.
No, vull anar a Ciutadans, aviam què tal, perquè és molt interessant saber què passarà a partir de demà. Ciutadans té una... En aquests moments, Ciutadans, jo el que crec que no vol és quedar com UPyD, i el pas que va té un problema gravíssim, i n'és Arrimadas. Però, en fi, em vaig cap allà i després ho comentem si voleu. Perfecte. I després també li vull preguntar amb el Xavier Domènec què creu que passarà amb Pau Iglesias, perquè a mi em costa veure l'assegut a l'escó de l'Assemblea Regional de Madrid.
No sé si ho aclarirà avui.
Qui, el Pau Iglesias?
Sí.
El Pablo sempre és imprevisible. Vull dir que no m'atreviria jo a vaticinar res. No, jo crec que el Pablo té una tasca que almenys dura 2 anys, que és la tasca... És que s'haurà de veure el resultat. És que estem parlant amb una enquesta, llavors no m'atreveixo. Yeah. Però jo crec que té una tasca important, que és assegurar la transició cap a Yolanda Díaz. I aquesta tasca no crec que l'abandoni, per tant, jo crec que estarà en política.
Tu creus que des de Madrid... És a dir, perquè hi ha una cosa que l'altre dia li vaig preguntar i no em va voler contestar, que és que si ell pot continuar vivint a Madrid. I t'ho dic amb la sinceritat de dir que és una persona que està en el punt de mira, ja no només per les amenaces, sinó per molta gent que aquí no el pot ni veure. Amb la qual cosa, no sé jo si el millor que li pot passar és que abandoni la capital.
Jo ja entenc perfectament el que dius, Jordi, però també és veritat...
També és veritat que
s'ha de confirmar l'enquesta, però ha millorat resultats, vull dir que també hi ha molta gent que el pot veure, perquè si no...
No, estem d'acord, però viure d'aquesta manera, jo li vaig dir,
l'agressivitat, té tota la raó, perquè l'agressivitat que ha practicat la dreta i l'extrema dreta en la construcció de l'enemic, ja carent de qualsevol respecte, és duríssima, tant en el cas del Pablo com la Irene, que jo crec que ho hem viscut en primera persona de forma duríssima. Ara bé, el Pablo, jo crec que ell es dona compte del que està passant a Madrid, i aquí hi ha dues lectures del que està passant a Madrid. Una és la lectura del que pot passar amb Podemos, és a dir, que Podemos pot desaparèixer, i no només ara desapareix, sinó que incrementa alguna cosa, i l'altra és la lectura de que tenemos que dar la batalla de Madrid, perquè pensem, posem-nos en el cas del Gabilondo. El Gabilondo és el candidat. Gabilondo volia ser el defensor del poble. És que és tan greu, perquè volia ser defensor del poble, era el que volia. Feia anys que volia ser defensor del poble, i el Pedro Sánchez va anar buscant candidats, i tothom li va dir que ja va més adelante, no? Que ara mateix ser candidat a Madrid al PSOE no els interessava, i semblava que no hi havia batalla de Madrid en aquell moment. I llavors el Pablo, jo crec que fa una jugada, escolta, intentem com a mínim donar aquesta batalla. Però a part, hi ha una altra cosa que és evident que és l'última batalla. És a dir, que això anuncia una retirada. La retirada d'allòs. Ara, no crec que sigui immediata.
Clar, millorant resultats, no?
No, perquè jo crec que està pensant en 2 anys, 3 anys vista. És a dir, perquè aquí hi ha moltes coses que s'han de fer encara. Ara, ja ho veurem. Jo no en tinc ni idea. Sí, no sabria aventurar.
Sí, sobre això que comentaves, és cert que hem arribat a... A mi m'ha preocupat molt la campanya de l'electoral de Madrid per aquesta agressivitat que s'ha viscut, i sempre he condemnat, i s'ha de condemnar en noms i cognoms totes les agressions que ha rebut ell, ella i els seus fills, sobretot, i els seus fills. S'ha de condemnar absolutament, però també hem de recordar que qui va venir dient que això dels escratxes era jarabe democràtico i que s'havia de normalitzar l'insult a la vida política, va ser Pablo Iglesias.
Jo, és que no puc admetre-ho, però el següent, no va dir mai que s'havia de normalitzar l'insult.
A una roda de premsa a la seu del govern. Però el que et dic és que, independentment d'això,
ho dic per la gent, és que un altre cop... militants de Vox, en una casa...
Que sembla que és la dreta, per això, clar, no t'estranyi que la gent digui que no és de dreta, és de centre, perquè la construcció que es fa de la dreta és aquesta, no? No és cert. I algú va venir dient això. I es repeteixo, això no vol dir que s'ha de condemnar sempre per la seva dignitat, la dignitat de la ministra i la dignitat dels seus fills. I segon, jo crec que en aquests moments Pablo Iglesias ha aconseguit una cosa que en principi de campanya hem oblidat. En principi de campanya, qui estava més fregant el 5% cap avall era Podemos. Era Unidas Podemos. És a dir, això que estem vivint ara i que el Jordi ara viurà ara, aquest funeral que viurà ara Ciutadans, s'hauria produït a Podemos. I més quan veiem l'èxit que ha tingut Mónica García de Más Madrid. Imaginem que no és el candidat Pablo Iglesias. Podia haver passat moltes coses, però imagina'm ara que no era el candidat Pablo Iglesias, que era una persona que encara tenia una valoració important dintre el votant d'Unidas Podemos. Jo crec que en aquests moments estaríem parlant de dos funerals a Ciutadans i a Podemos. És a dir, no ha salvat l'esquerra, però com a mínim ha salvat el projecte a l'espera que doni pas a la Yolanda García.
Amb minut i les 9, Astrid Barrio, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com ho veus? Vot escrutat, res, no el podem comptar. Tenim el sondeig de GAT3, aquesta victòria inapel·lable de Díaz Ayuso per confirmar la desaparició, la irrellevància total de Ciutadans en el panorama polític i la resta d'uns peces que es mouen lleugerament però sense gaire més importància.
Doncs això es confirma, poques sorpreses, no?, respecte al que es preveia, però crec que la prudència aconsella que esperem, perquè bé, el que hem vist en els últims anys és que aquestes enquestes o aquests trackings al final s'equivocaven. La tendència és molt clara.